És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Doncs ja sabeu, avui és l'últim dia del mes de març, última entrega d'aquest mes també del Coses de Palamós, com cada dilluns amb el nostre col·laborador Gavi Martín. Gavi, què tal? Bona tarda, benvingut.
Molt bé, gràcies.
Avui podríem fer com aquells programes de televisió que es dediquen a la parapsicologia, explicar, donar explicació a fets aparentment inexplicables, fets estranys.
Això.
Em penso que ja ho veureu, ja ho anirem desenvolupant, però a l'última hora l'explicació que trobarem serà més senzilla del que sembla inicialment.
Del que sembla.
Parlarem de l'estrany fenomen de Calonge.
Exacte.
Caram, dit així, sembla el títol d'una novel·la.
Mira, per encara posar-hi més misteri, direm que en aquell temps els habitants de Calonge, en aquells temps parlo del segle XVI, els habitants de Calonge van ser testimonis d'un aconteixement tan estrany com espantós que enllaça amb aquest món medieval de supersticions arrelades que relaciona els fenòmens meteorològics amb atacs de dimonis i bruixes. Vull dir, ja només d'entrada, perquè vegi la gent dirà, ostres... Però bueno, és una bona manera d'entrar, no? Després ja veurem que tot té un sentit més racional del que aparentment posem, no?
Però què va passar?
Mira, curiosament hi ha... un petit text que es va conservar a l'arxiu del castell de Calonge, un document original, avui en dia desaparegut. Abans el castell tenia un arxiu que va canviar de propietaris i es va disgregar, van desaparèixer molts documents, però sembla que van tenir la benentesa de copiar-ho. I aquest document fa memòria de una memòria que va escriure Francesc Castelló, que va ser notari de la Bisbal, que en aquell moment regia la notaria de Cruïlles, i que recull la memòria de Fra Jerònim Sitjà, que va ser, en aquell moment era prior del monestir de Sant Miquel de Cruïlles, i parla dels estranys fets que van succeir l'1 de maig de 1572, no? I dius, què va passar? Què devia passar? Que mereixi realment redactar una memòria de notari. Doncs anem pels fets i anem una mica a la descripció que fan ells, I veurem que, segons s'explica, a les 12 del migdia, doncs es va alçar una gran tempesta de núvols que es veu que venia des de mar i fent gran remor i gran soroll, no? I de sobte es va posar sobre la vila de Calonge. Aquest gran núvol, ells descriuen que tenia una forma de torre, que s'alçava des del terra fins al cel. I era molt gran i ells diuen que era ple de foc. Dins d'aquesta torre, dins d'aquest núvol, també hi havia mals esperits. Hi havia forats volant, hi havia petits mals esperits que anaven donant voltes. Perquè veus com es va muntant la història, Després també parlaven de que dintre hi havia altres animals volàtils grandíssims, en forma de corb, i fins i tot animals de terra com porcs, llops i altres animals deformes. Després ja veurem que tot té un sentit, tot té una raó més lògica, però de moment era la descripció que feien. També expliquen que l'aigua de la riera de Calonge, a mesura que va avançant aquest núvol, doncs anava tornant enrere, en lloc de desembocar cap al mar, però anava pujant cap amunt. I també que semblava que les pedres del terra s'alçaven, es movien i cremaven. I fins i tot que tan cremava el terra que la gent no podia sofrir tenir els peus en terra. No sé si és que perquè el terra es movia, sí, perquè el terra cremava o perquè no podien mantenir l'estabilitat de la gent de Calonge. Només caminar pel terra el fet de caminar els devia suposar un problema. Clar, què va passar això? Doncs que davant d'aquest problema, o davant d'aquest atac de bruixes o no sabem què, d'aquesta mena de núvol de dimonis, doncs els capellans de l'església de Sant Martí de Calonge van córrer cap a l'església a tocar campanes. Veient que això no funcionava, van dir, escolta, el que farem serà treure la vera creu, que era la creu processional rogatòria que es feia servir normalment en aquella època per fer processons quan no plovia, o quan plovia massa, o quan... que era una mena de talismà, doncs es va treure i es van plantar, segons expliquen, allà davant de l'església, davant del núvol, com si la creu realment tingués poders per intercedir, no? Però es veu que diuen que els dimonis, en veure això, doncs van llançar com pedres i còdols contra els capellans, o sigui que els hi caien pedres també. Veient que això no era suficient, van anar a buscar l'arma definitiva. Van dir, anem a dintre i agafem el Sant Sagrament, que encara és més poderós. En veure que no podien sortir fora perquè els hi caien pedres, van enfilar-se dalt del campanar de l'església de Sant Martí. i des d'allà van alçar el Sant Sagrament. Bueno, em sembla que el Sant Sagrament era més poderós,
això va
i això va funcionar, i al poc de poc temps, doncs, aquesta tempesta va començar a apaivagar-se i va mig desaparèixer, i es veu que això, aquesta tempesta es va convertir en pluja i després va passar, no? Un cop van veure el panorama, van també deixant escrit que aquesta tempesta feta de dimonis van cremar vinyes, camps, i havia arrencat arbres, moltíssims arbres, i arbres fortíssims. Clar, què devia ser? Clar, hem de pensar, ens hem de ficar primer en la mentalitat de la gent del segle XVI, que encara creia que tots els fenòmens meteorològics eren fruit del dimoni, del diable, de la superstició, de les bruixes, de qui fos, no? Qualsevol cosa contra l'Església.
I prou que l'Església, doncs, es devia encarregar d'adobar-ho, això, eh?
Sí, no, i tant, ja li anava bé, políticament, i des del punt de vista propagandístic li anava molt bé. Hi ha un historiador, que és en Pere Caner, de Calonge, que va ser un dels grans historiadors que ha tingut Calonge, que ell fa una interpretació que ell ho atribueix a un terratrèmol acompanyat d'un vent huracanat molt, molt calent.
I això és versemblant, això, no?
Jo veig una mica difícil. Jo tinc la meva pròpia versió. Jo crec que això va ser un tornado. A veure, avui en tenim. En aquell moment devien ser molt més excepcionals, però avui sabem que a vegades, segons canvis estacionals, ja saps que cap a la primavera, cap a la tardor, aquí encara en veiem de fiblons, de puntes de fibló que van pel mar i més d'un, de tant en tant, i cada cop més amb el canvi climàtic se'ns acosten a terra. Doncs segurament aquell dia va haver-hi unes condicions climàtiques determinades que van afavorir això. I va produir aquest tornado. Clar, aquest fenomen tan singular en aquell moment, poder avui ja no ho és tant, però tan singular, va tenir tant ressò que fins i tot va ser conegut més enllà de les nostres fronteres. En aquell moment, quan es produïa un fenomen així, de lluita entre dimonis, del bé i el mal, perquè hem d'entendre-ho tal com ell ho va escriure, es feien el que se'n diuen avisos, és a dir, l'Església feia com unes cartes, canviava les corts europees, doncs a Florència, doncs a Milà o a París, perquè la gent conegués com la fe catòlica, la fe catòlica d'aquests capellans de Calonge havia aconseguit destruir les forces del mal. I llavors això ens ha permès conèixer altres versions, una mica modificades, d'aquest fenomen que va succeir a Calonge. I trobem un d'aquests avisos, una d'aquestes cartes, que és data justament 10 anys després de quan va succeir el fenomen, del 1682, la trobem, una carta que va ser tramesa a comerciants alemanys, però que la trobem als arxius Medici del Principat, que és l'actual arxiu estatal de Florència. I veiem com les variants que hi anem trobant, veurem com mica en mica ens van apuntant en la teoria aquesta que t'apunto que va ser un tornado. Primer, parla de que això va succeir a Nella Terra di Canegge, condado di Palamós, no? Clar, hem d'entendre que en aquell moment els navegants italians coneixien molt bé Palamós, poder no tant Calonge, i van deformar una mica la paraula Calonge per Canegge, no? I la situen dintre del comtat de Palamós, tot i que nosaltres sabem que era baronia de Calonge, no era comtat de Palamós, però clar, això un italià de lluny, poca, no li dona importància, era per situar geogràficament. Per tant, ell la situa al comtat de Palamós. I aquí parla de que va ser una tempesta formada per un núvol espès, format per una legió de mals esperits. Aquí encara va més enllà. Si enllà parlàvem de que hi havia porcs i llops que donaven voltes, aquí fins i tot parla de que hi havia lleons, llops, gossos i altres animals salvatges. Lleons no sé pas on els havia tret, però dono fe que el text ho posa.
No venia cap circ aquí encara,
en aquella època. No. Després parla de que els clergues van practicar un exorcisme amb la creu del cementiri, amb la creu processional des del cementiri, que va ser inútil. I després també parla d'una llacuna, que això sí que és important, hi havia una llacuna propera a Calonge, a dos trets de pedra, perquè veiem la proximitat, de la que quan aquest núvol va passar pel damunt, va sortir una flama de foc que va creuar tot el núvol de dalt a baix. Era una torre de núvol alta com un campanar, de la que sortia aquesta flama de foc. Aquest fenomen, dintre del món del tornado, és bastant conegut, són aquests llams que es van de dintre, o sigui, surten de dintre, van dintre el tornado i creuen el tornado fins a tocar terra. Per tant, aquí ja tenim un indici de que realment això no era tant un terratrèmol,
la torre
de foc era un llam que creuava el tornado. Algun dels esperits diu que giraven al voltant del núvol igual que corbs. És clar, estem parlant d'un tornado que realment, tu imagina't, devia passar pels horts de Calonge, devia agafar des de alguna gallina, algun xai petit, i clar, tot això t'aixeca i comença a donar voltes amb un tornado. I ells allà hi devien identificar doncs, monstres i esperits, però no eren res més que l'aviram i els pobres animals que devien tenir per allà corrents, que devien haver estat xuclats pel tornado. Després ja sabem que el fet de van pujar el Sant Sagrament a dalt del campanar, però en aquí especifica que el fort vent, mentre estaven lluitant amb el Sant Sagrament, o els pobres capellans estaven aguantant el Sant Sagrament, el fort vent va tirar la creu mateixa del campanar i la va derrumbar, la va tirar baix. La tempesta, doncs, gràcies al Sant Sagrament, òbviament, la tempesta va cessar convertint-se, com diuen ells en aquest text, en aqua sense far altro danno, és a dir, aigua sense fer cap altre dany, pluja. I també especifica que quedaran arrencats de socarrel 9 oliveres, molts noguers i molts cirerers. Vull dir, veient aquesta altra versió, refrendem la idea de que, escolta, potser això va ser un dels primers tornados documentats que tenim aquí a la zona i que va afectar de manera tan local, a Calonge, perquè dir, de cròniques d'aquest vent huracanat no el tenim pas a Palamós, i creu-me que si hagués estat un vent huracanat també s'hauria notat a Palamós, però això explica també aquesta acció tan local i tan forta. És interessant veure com aquests avisos tractaven sempre de manera dramàtica l'encontre apocalíptic, una batalla entre les forces del bé i del mal, no? I el que deia, no?, que em fa molta gràcia, com els clergues esgrimeixen armes, no?, són les seves armes, la creu processional i el Sant Sagrament com arma definitiva, no?, que se'm fa pensar el que deia de l'escut del Capitán Amèrica o aquestes armes que realment, com si fossin superherois i fossin capaces de calmar les tempestes formades pels dimonis. I després també remarquen, si t'hi fixes aquests textos, aquest combat entre dues torres, no?, la torre del campanar, com de manera simbòlica, i la torre del dimoni, que és aquesta llengua de foc i de núvol que s'alça, per tant eren com dos combats entre dos gegants, la pròpia església i el mal. Curiosament, no és que sigui un text del tot molt inventat, perquè podem reconèixer aquesta compilació d'imatges així demoníques en el llibre de les revelacions i en la iconografia visual del Judici Final. Per tant, van a inspirar-se en aquest tipus de llibres per confeccionar fantasiosament aquest pobre tornado. De totes maneres, ja hem comentat altres vegades que aquestes històries és una política, és la pura política de la contrarreforma, una manera d'entendre la contrarreforma, de tal manera que la història meteorològica esdevé gairebé un miracle de Déu, quan, no?, els símbols de l'Església triomfen, el misteri de la fe triomfa davant del mal, i clar, és que aquell moment pensa que no hi havia cap mena de coneixement meteorològic, inclús quan hi havia terratrèmols també ho atribuïen a més de saber quines forces demoníaques, i s'entén perquè de fet fins al segle XVIII, en què neix Alexander von Humboldt, que va ser el científic alemany, que va ser el primer en establir la relació entre les falles geològiques i els terratrèmols. Estem parlant que fins al segle XVIII-XIX, cavall, que aquest senyor va treballar a cavall, doncs no va haver-hi una relació científica entre molts d'aquests fenòmens, i llavors tots els hi buscaven aquestes explicacions tan surreals. I
sort que ara aquestes coses ja ens les expliquen en Tomàs Molina i en Francesc Mauri, perquè sí. Si no, amb això del canvi climàtic, l'Església ara mateix tindria tela.
Ui, cam abonat, sí.
Per cert, tenim algun altre esdeveniment que puguem fer un paral·lelisme amb aquest de Calonge?
Sí, home, tenim un de molt clar, que és l'atac, també tenim l'atac a la Torre del Campanar de Figueres, que sí, encara hi ha moltes llegendes que parlen d'això, que sempre l'han atribuït a un estol de bruixes que, de la zona, de Llers i de tota la zona, que es van empipar i que es veu que amb vents huracanats i amb núvols i tempestes van acabar atacant també el campanar de Figueres, fins a tal punt que van esquerdar la torre i l'edifici, de fet, va romandre esquerdat amb esquerdes ben visibles fins ben bé la Guerra Civil. A veure, avui en dia tots sabem que això, estem parlant de Figueres, estem parlant de tramuntana, estem parlant d'un lloc amb una torre i realment devia patir amb una forta tramuntanada o amb una forta tempesta. Què passa? Que ja sabem, l'Església en aquells temps doncs tergiversava a la seva conveniència tots aquests esdeveniments.
Molt bé, doncs l'estrany fenomen a Calonge, de fet, sí, que va ser un fet extraordinari, però avui amb l'ajuda d'en Gavi Martín li hem pogut donar una explicació racional. Gavi, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.